El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí, comencem aquí la tertúlia del gall del monestir. De moment en companyia del Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia, avui no fem tard, eh?
Avui no, no he fet tard.
Bueno, el Lluís mai, eh?
Mai. És veritat, eh? Sí. És el primer sempre.
Això és un vici que m'han ensenyat els meus pares, el seu puntual.
No, jo vinc puntual, eh? Cuidado, eh? El que passa és que m'entretenc parlant pel camí, em trobo per
un món, per un monsal. El que és el barri d'aquí de la ràdio.
T'ho asseguro.
No? Doncs bueno. Compartim, no sé si, suposo que el senador vindrà.
No,
va passar un WhatsApp. Diguem-li, era un dia important, és el seu, potser el seu últim dia de senador, ja veurem sí. Què passa, no?
Ja veurem què passa, perquè el tema, ja tenim aquesta data d'eleccions. Vam tenir un comiat, diguéssim, a la Càmera Baixa dijous, si no recordo malament, va ser l'última sessió plenària. En què es va visibilitzar una mica, també per part del president del Congrés, que fins a última instància no s'havia pogut solucionar doncs, el tema de formar govern. Per primera vegada sí. A la història de la democràcia després del franquisme no s'ha pogut formar govern ni en última instància, i jo crec que ja no és viable.
No sé si, diguem-li, en termes legals, encara es podria fins aquest vespre.
Que
passa és que a Madrid és festa, i bueno, no és un tema de sigui festa o no. Bueno,
sí que
és un tema important, vull dir, la gent deuen estar tots de bon, no? Però el que passa és que tothom ja ha manifestat que no hi ha possibilitat real, doncs cal creure'ls.
Sí, la veritat és que, i al final ha sobtat, tothom treu ara les anàlisis una mica a nivell de mitjans sobre el que ha passat i el que no ha pogut passar, però d'alguna manera, per exemple, em sembla que és La Vanguardia, deia avui al seu web, que per exemple, a nivell de votacions, el Partit Socialista amb Ciutadans ha coincidit poc, malgrat que ha estat el pacte potser més consolidat durant aquest temps i a les dues formacions que més han insistit en formar govern conjuntament, després doncs, no s'hi ha sumat al Partit Popular ni a les confluències de Podemos, però ara treuen totes les anàlisis, diguéssim, de com ha anat aquest temps, aquest compàs de temps en el que no s'ha pogut formar govern. Dia 26... també una data en què es plantegen unes eleccions gairebé ràpides, express, amb poc temps de campanya, perquè hem insistit en aquestes tertúlies que la campanya va començar fa molt de temps i els posicionaments. Però sí que diuen, per exemple, el matalàs que té el Partit Popular, aquests 100 milions de vots, no es perdrien, es mantindrien. I aquí hem de veure una mica després l'aritmètica com funcionaran aquestes eleccions. Si hi haurà una primera plaça que no sigui la del Partit Popular perquè hi hagi una formació que el superi, la posició del Partit Socialista, que auguren o una davallada de vots estrepitosa, o tot el contrari, que es mantingui. Després també veure una mica Ciutadans com queda i les confluències de Podemos. Ciutadans també, amb aquesta precampanya que hem tingut, apareixen també algunes altres notícies que també s'hauran de confirmar, no sé si donarà temps o no, però amb el tema del finançament del partit, que també sembla que tinguin ara algun que altre problema. Com veieu d'aquí al 26 el que queda per aquestes hipotètiques eleccions que es confirmaran ja demà, suposo?
A mi em sembla que queda cicles, perquè cada dia varien les coses, o sigui que fer un pronòstic a dos mesos, no? Sembla que sigui una cosa molt llarg plaç, no? Jo em sembla que, bueno, el que has dit, no? Que el PP té un matalàs molt ben fet, vull dir que aquest es mantindrà. Després el PSOE, jo penso que baixarà una mica, no? I després hi ha la incògnita del Podemos amb Esquerra, no? Que aquí podria donar la sorpresa si s'ajunten els d'Esquerra amb els Podemos. Jo crec que aquí pot haver-hi la sorpresa més gran. Home, diuen que el Ciutadans ha guanyat terreny durant aquest temps que han estat fent aquest sainete segons Sant Rajoy. Diu que Ciutadans ha guanyat força, no? No crec, jo íntimament penso que quedarà, que l'única cosa que pot ser aquesta societat que fa Podemos amb els d'esquerra, jo crec que és l'única cosa que pot variar. Jo crec que l'altre més o menys quedarà igual. O sigui que serà, penso jo, que pot ser la suma d'aquests, la suma exacta no, perquè hi ha gent que es mou, però jo em sembla que és la sorpresa més gran que pot haver-hi.
Després parlem en clau de Catalunya, Lourdes.
Bueno, en clau espanyola, no? Aviam. Que bueno, van sortir unes enquestes, crec, no sé si va ser dissabte, que van fer el grup a Tres Media, sí, crec que per encàrrec d'ells, i allà, diguem-ne, el que es veia és que, excepte el PSOE, tots pujaven. Per tant, què és el que passa aquí? Comentaves, per exemple, una associació en Podemos Izquierda Unida que s'està promovent, sí, i tal, però també hi ha una realitat, i és que de vegades el fet de sumar no fa augmentar el nombre de persones, perquè, diguem-ne, d'esquerra o, diguem-ne, d'una esquerra més extremista, pues, hi ha un volum de persones a Espanya, però tampoc no és un volum indefinit de gent que es vagi sumant. Llavors, jo crec que Podemos, en el seu moment, va tenir un creixement molt gran també per aquesta hartà, que té tothom d'uns partits i d'uns altres, i potser era també una manera com de rebotar-se i de dir, és que no volem ni uns ni uns altres. Sí. I llavors què passa? Que ara, amb unes noves eleccions i tal, potser això també la gent s'ho replanteja, diu, bueno, pues tampoc no anem a cap lloc, i entre Podemos i Izquierda Unida pot haver-hi aquest, diguem-li, volum de votants que són més d'esquerres, però jo no crec que creixin. Aquesta és la meva opinió, no? Jo recordo que quan em vau preguntar quan va sortir el mapa que s'havia donat a l'estat espanyol de com anaven a funcionar, jo vaig veure, jo no veig possibilitat com d'aliances, jo vaig dir, penso que anàvem amb unes eleccions, no és que jo vulgui saber més que ningú, però crec que són posicionaments, diguem-ne, molt diferents els que presenten junts uns i uns altres. Per exemple, jo a Podemos el veig revolucionari, un partit revolucionari, i no veig el Partit Socialista com un partit revolucionari. Afortunadament per als espanyols, vull dir, voler canviar les coses, voler anar amb tot el que planteja Podemos, a mi em fa por el que diuen, perquè de vegades no ho veig realista ni tocar de peus a terra. El que passa és que el Partit Socialista s'ha cremat moltíssim, i on està el seu lloc? S'ha cremat moltíssim després de tenir un govern com el que va tenir el Rodríguez Zapatero, que francament amb economia no ho va encertar, i sí que la situació, diguem-ne, a nivell internacional va ser dolenta per tots, però nosaltres ens vam estavellar. Jo recordo coses com aquella, nostra banca és la mejor del mundo, i passaremos a Itàlia i estamos a punto de pasar Francia.
No, això ho han dit tot, per això,
si
llegissis algunes declaracions, l'altre dia vaig dir que érem el país que
estem creixent més, sí, és veritat, el 3.5%.
Doncs deu ser per segons qui, perquè el poble no es veu això.
Bueno, sí, tu mira, escolta.
Ahir deien els sindicats on era el diner, no? El meu, els diners.
Sí, tu pots analitzar el mercat de treball i veus els volums de contractació i tal, que hi ha potser una contractació de més baix nivell.
Hombre.
Evidentment, però de quina crisi se surt guanyant drets als treballadors? De quina crisi econòmica se surt?
Irlanda.
Irlanda
va mantenir
nivell.
Això és així,
va mantenir, però no va guanyar. No va guanyar. I llavors, què és el que va fer?
No va guanyar temporalment, perquè és veritat que va haver-hi una davallada de...
Va fer dúping fiscal.
Sí, però jo estic parlant dels drets.
Fiscal. Clar, sí. Bueno, però
sí. Hi ha coses que, per exemple, sí. I a mi em cridàvem l'atenció de l'any passat, que vaig estar estudiant a Irlanda, el tema del que comentaven allà les famílies, a mi em sorprenia moltíssim, quan feien anàlisis també a classe amb els profes i tal, de l'economia, que, per exemple, no haguessin renunciat a l'atur indefinit, cosa que... No, quan hi ha un país que entra doncs en el seu propi concurs de creditors, per dir-ho d'alguna manera, que això es mantingui intacte, és a dir, una persona que entra a l'atur i fins que no troba feina
ja.
Continua rebent la prestació, ostres, o per exemple el sou mínim interprofessional que estigui per sobre dels 1.000 euros. A mi em sobta això, dic, per tant s'han fet les coses d'una altra manera? Sí. Sense, saps, vull dir, sí, a mi em sobtava.
Jo no conec exactament, o sigui, no he analitzat a fons el tema d'Irlanda, excepte en el saber de que té una situació fiscal, diguem-li, que fa que hi hagi moltes empreses des de la nostra Grífols, no és? O que se n'han anat allà, o al Mirall.
No, Grífols està aquí,
No, però domicili fiscal.
Ah, el domicili, però, bueno, via Telecris, sí, no sé ara com ha estat.
Sí, 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 clar, vull dir, aviam, jo la situació exactament d'Irlanda, si vols, ja me la miro, me l'analitzo i et dic el què. Perquè, escolta, és normal, o sigui, estem en un tema d'oferta i demanda. Si tu tens una gran quantitat de persones a l'atur, no pot ser que el preu, és a dir, el salari del que cobren, pugi.
És molt que es mantingui, jo dic això, ara no et sabria dir exactament. Mira, en què jo, es va retallar individualment.
Nosaltres
però sí,
tenim que tenir un tema de competitivitat. El sistema global, el nivell global que ha fet, que estiguem
però,
en una...
Però hi ha moltes maneres de sortir-se'n. Hi ha una que és escanyar els treballadors perquè l'empresa funcioni molt bé, i hi ha una altra, més social, de repartir la riquesa. Mira, jo l'altre dia estava pensant, el senyor Amancio Ortega aquest, sí, diu que és la segona fortuna del món. Sí. A mi em fot una pena, això.
Jo me n'alegro moltíssim. Oh, pues a
mi, jo no.
I veus, jo voldria tant ser Amancio Ortega aquí a Espanya.
Però aquí, explotant amb els nens índios...
Qui ho diu, això?
Jo, la premsa ho diu.
Sí.
Aviam, la premsa ho diu i no crec que tinga... Jo anava...
Lourdes, precisament parlant de competitivitat, sí, del que tu deies, hi ha qui, com l'Amancio Ortega, i això és així, ha anat a buscar la producció, després ja veurem...
Perdona, hi ha molta producció que té a Portugal i a Galícia.
Però hi ha una part important. I tu quan compres roba a Zara, jo el primer que n'he comprat alguna vegada, d'on ve?
I de tot arreu. Però no agafis només Zara, agafa qualsevol marca, i d'Indonèsia, i de tot arreu.
Però escolta'm una cosa, estàvem parlant d'això.
Però ha sigut segona fortuna del món, quan altres també ho han fet, i no tenen, diguem-ne, el nivell d'ell. El que ho ha fet ha sigut per una acció comercial que ha fet que se situï a tot el món. Però no per... O sigui, el preu, el cost de la samarreta li costa el mateix amb ell, per dir-ho d'alguna manera, que H&M, que Marks & Spencer, que tots... I, per tant, ell ho ha fet millor.
Que sí, sí, sí. Però ja estem parlant de com aconseguir la fortuna. Estem dient...
Sí, sí, estem parlant de com aconseguir la fortuna. Esteu dient que ha sigut a costa d'esclavisme. I no és veritat, perquè ells tenen una norma. Clar, jo he fet un estudi de Zara.
Escolta'm una cosa.
Bueno, jo no soc alumnes.
Mira,
clar, no?
Escolta'm una cosa.
I tenen unes normes a mantenir. Això no vol dir que de vegades ja ens ho contraten.
Escolta'm una cosa. Jo t'estic dient que aquest senyor no ha matat a ningú ni tot això. O millor no. O millor sí, no ho sé. És que no ho sé ni m'importa. Jo he estat... A l'Índia no hi he estat amb els tallers de confecció, però sí que hi he estat aquí a Marroc. Aquí a Marroc, que hi havia diverses marques, hi havia, sí, a l'Abanderado, em sembla que estava a l'Abanderado, estava treballant al nord de Marroc. Jo hi he estat treballant amb els treballadors. Les condicions que treballa aquella gent, si això és l'empresa, la competitivitat, això és esclavisme pur. Es compra gent que passa misèria per dos rals, que et facin el gènere i després aquest gènere el portes a un altre lloc. Personalment, amb aquest senyor jo no l'admiro, a mi em fot pena. Jo no podria ser mai la segona fortuna del món, mai, sapiguem de bon trec la meva fortuna. Mai.
No.
Perquè tu, perdona, em deixen parlar una mica.
Acaba i ara anem...
O sigui, això és cosa de sentiment moral de cada persona, tenim la nostra moral. Però tu ho trobes bé, jo ho trobo malament, perquè com jo he estat a aquests tallers, que et dic, a la Índia no els coneixo, no puc parlar, però sí a Marroc, jo seria incapaç de sentir-me satisfet fent negoci d'aquesta explotació. Jo seria totalment incapaç. Ho trobaria superinjust. Jo vaig trobar un noi que feia calçotets. Estaven fabricant calçotets, però escolta'm, a sota unes naus d'oralita que fotia una calda allà dintre, espantós i tot això, i treballaven 12 hores cada dia. I llavors aquest noi deia, jo no em puc comprar amb el que guanyo, jo no em puc comprar uns calçotets d'aquests al preu que ven a Espanya.
No, ni de Dios.
És terrible, és terrible. Bueno, això és qüestió de la moralitat de cada un. Hi ha gent que ho troba bé? Bé, vale, estupendo. Jo no ho trobo bé. Jo crec que es pot arreglar l'economia i els nivells dels salaris dels treballadors d'una altra manera. I aquests ídols d'empresaris, jo no els veig. Vamos.
Lourdes.
Aviam, diguem-li, de la indústria textil que es va portar al nord d'Àfrica. Molta ha hagut de tornar perquè per les maneres de treballar, de fer i tal, no estaven funcionant de manera apropiada els treballadors. No donaven, per exemple, anaven un dia a treballar i l'altre dia no hi anaven. I aquestes coses no tenien, diguem-li, una norma, una manera de fer, una cultura. Val. Això... perquè sàpigues, o sigui,
Escolta.
Bueno, ara puc parlar jo.
Sí, però home...
No, tu
has estat allà? Tu has estat dintre les fàbriques?
Bueno, jo estudio...
Perdona,
jo,
escolta, tu estudies.
Jo
et faig una pregunta concreta. Tu has estat a dintre les indústries
deixes,
aquestes?
Em deixes? Contesti? Sí,
que
jo, per saber, no haig d'estar tot arreu, sinó haig d'informar-me apropiadament. O és que els periodistes, per exemple, quan parlen de coses han d'estar tot arreu? No, home, per favor, més faltaria.
Però, Lourdes, vull fer una pregunta en aquest sentit.
Bueno, no puc acabar...
Sí, moment, però anirà per aquí, segurament. Jo el que et deia és... Tu deies abans el tema de la competitivitat de les empreses,
clar.
Ho hem vist amb la globalització, amb la deslocalització de moltes empreses que han anat a altres mercats molt més barats.
Econòmics de mercat,
barats.
Sí.
Val? Sí. Això ho hem vist en moltes empreses.
Sí.
D'aquí
però això
fora,
no vol dir
igual.
Que es pagui malament amb aquells treballadors.
Es paga menys.
Però s'està pagant d'acord al nivell de vida. Els treballadors tenen
el tema...
uns lloguers
sí.
més econòmics, tenen tot més barat. Per tant, tenen uns sous...
Però això és la incertesa.
Sí. Mira,
el dubte que jo crec que és absolutament...
Deixa'm que t'acabi d'explicar els arguments, no? Que un era que, per exemple, el que per nosaltres pot ser una misèria, anem a suposar 150 euros, ells allà és el nivell de vida mitjà. O sigui, que està d'acord amb el seu país. O, per exemple, no ens en recordem aquí a Espanya als anys 60 quan va venir la indústria de l'automòbil. Per què venia? Perquè teníem sous més baratos, però tanmateix això va permetre que nosaltres com a país creixéssim, ens desenvolupéssim i estiguéssim on estem ara molt millor. Per tant, de vegades, o sigui, el fet de que hi vagin indústries és una manera de poder desglaonar. I d'això patim nosaltres, de que,
aquí,
clar,
aquí
com que les empreses...
Aquí treballava... No. Però és que estarien coses que no són...
Jo opinava també el mateix. I ara, mira, i a més, de vegades deixa'm dir-te determinada situació. Jo sé un exemple, de fa molts anys, no sé si eren els anys 80 i pocs. Uh-huh. L'empresa Freixenet va voler anar a la Xina, a l'interior de la Xina, a muntar unes caves, d'acord? Uh-huh. Vale? Aleshores... la població allà vivia en una situació precària al màxim, no tenien ni cases. I aleshores, m'imagino, Freixenet, pensant en el tema com de les colònies d'aquí que es van produir, tot, doncs va parlar de fer unes cases, no? Unes cases per als treballadors i tal. I el govern xinès no ho va permetre. Què és el que va argumentar? Oh, és que... per senzilles que fossin les cases, tothom voldrà venir a treballar a la seva empresa perquè comparativament estaven molt millor. Evidentment, Freixenet va dir, home, jo no puc tenir treballadors visquent pràcticament en coves o cabanes. Per tant, es va retirar. I a més, després va venir la matança de Tiananmen i en el moment, doncs, es va retirar. Vull dir que... tu te'n vas a un país i hi ha unes condicions, unes normes i unes maneres. I llavors t'hi adaptes a aquella situació. I probablement els que allà treballen, i no dic tots, que de tot hi ha, però les empreses normalment espanyoles van amb un codi ètic. I donen condicions millors de les que tenen aquella gent en el seu país. A les empreses del seu país. Bueno, doncs per mi... és suficient, si donen millor nivell de vida amb aquestes persones que tu veus tan malament.
Aviam, jo el que anava a dir, que aquí t'has comprat amb Espanya quan va venir la indústria
de l'automòbil. Sí.
Aquí es pagaven seguretats socials, hi havia uns drets sindicals, encara que siguessin del sindicat o vertical, però hi havia uns drets sindicals i hi havia moltes coses que ni a l'Índia, ni a Marroc, ni això, existeix. O sigui que no pots comparar...
Compara d'on te venien aquests països, s'estaven instituant. És clar, hem de comparar coses iguales. El país desenvolupat amb el país que no ho està prou.
No, jo estic comparant el que tu has dit, que has fet la comparació. Perdona, tu has fet la
mateixa operació.
Sí, ets tu que has fet la comparació. Has dit que aquí a Espanya, per què va créixer la indústria d'automòbil? Jo et dic, aquí a Espanya no és igual que a l'Índia, perquè aquí a Espanya, quan va créixer la indústria d'automòbil, hi havia uns drets sindicals que allà no hi són, els treballadors pagaven una seguretat social, que tenien seguretat social, allà no, ets tu que has comparat, has fet una mala comparació, no jo. Bueno,
home, no, i tampoc no tenen alguns drets socials, no, per exemple, a la Xina tenen un tipus de seguretat social, que és local per persones, vull dir, els treballadors d'un determinat... exactament no sé si la regió, si és una regió exactament com es diu, però per sempre tenen una assistència. El que passa, si tu treballes en aquella regió, no t'atendran en una altra regió.
Sí, són províncies allà.
Sí. Províncies, mm-hmm. Vale, sí, d'acord, molt bé. Vull dir, sí, que es diuen províncies. Ho sento, que m'envalo. Jo el que t'estava dient és que, per exemple, si des d'Alemanya... O dels Estats Units, ens venien empreses a ubicar-se aquí a Espanya, aquí tindríem les condicions que tinguéssim, però respecte als països d'origen eren unes condicions molt més precàries i probablement quan tancaven alguna empresa de la General Motors de la ciutat aquesta, que ja no en surt el nom,
Detroit.
La gent devia dir, oh, és que clar, se'n van allà a explotar-los, perquè nosaltres aquí tenim bla, bla, bla.
És que justament Detroit és un drama ara mateix. Sí.
I tant, i tant.
És la ciutat més endeutada dels Estats Units.
No, va fer fallida, fallida, i és penós. Per això jo dic, escolta'm, posem fàcils que les empreses no marxin, perquè què és el que li ha passat a Detroit? El fruit de que les empreses van marxar, si tu mires el segle passat, Detroit era una ciutat opulenta, meravellosa, per què? Perquè hi havia empreses, per tant, no ens hem d'equivocar, les empreses són aliades nostres per viure bé, no enemics.
Això és innegable, vull dir, si donen feina, això està molt clar. L'únic per exemple, en el model, per exemple, que comentàvem d'europeu, d'empreses alemanyes que venien a la resta de països de la Unió Europea, la diferència molt, molt clara és que en el cas de, per exemple, el grup Volkswagen, no desmuntaven sistemàticament les empreses d'allà per donar feina aquí. És a dir, era una expansió de l'empresa i, per tant, era més producció a nivell mundial. El que passa ara és que la producció es manté, l'únic que es canvia de lloc. Per tant, si les matrius, que em consta que no és en el cas alemany, desmunten, per exemple, el seu propi país... per donar producció a un altre país, és quan hi ha la sospita, la incertesa de què és el que està passant i el senyor que mana més o el que s'està enriquint més, que està fent diners, a quin preu ho està fent. Aquesta és la incertesa. Si a més no ha desmuntat Múnich, per exemple...
Bueno, però igual ha reduït o podria créixer més allà, perquè si tot creix... Però també t'haig de dir una cosa, Hi ha una
mundialització.
Sí, de les empreses. Per exemple, moltes empreses dels Estats Units tenen totes les seves departaments informàtics a la Índia i és la mateixa empresa.
Sí,
i es passen la feina, o sigui, departaments de disseny te'ls trobes a Itàlia. O sigui, moltes vegades és l'empresa que com un pop s'escampa per departaments i això, i on te posen els seus, diguem-li, centres de producció? Bueno, però sí, saps quina conseqüència? Que els països més deprimits que tenen la sort que arribin a aquestes empreses es desenvolupen.
Sí, però hi ha uns altres que surten per
l'any. Els que estem millor, però de vegades quan es diu de anem a repartir la riquesa, fixa't tu.
Però si no repartir la riquesa...
Home, que no, ens la... Home, mira tu la Xina, per exemple, el nivell de vida mitjà de les persones, com està augmentant?
Bueno, ja ha aparegut la classe mitjana a la Xina.
Aquí s'ha enfonsat i s'ha anat a la Xina. Bueno,
s'ha enfonsat no del tot, No del tot no s'ha enfonsat, s'ha enfonsat del tot.
La classe mitjana? tothom.
La classe mitjana no, dic el nivell de vida del país.
Estan parlant, això és el que pot parlar.
No, no.
De quin país, aquí dius?
Clar, aviam, jo el que veig és que, evidentment, s'ha passat una crisi espantosa i horripilant.
Sí, a mi que per això que es parla de la crisi en passat, a mi em fot molta conya, eh?
Bueno, sí, però
s'està passant la situació.
La situació fa 4 anys era molt pitjor.
Mira, jo explico...
Estem millor o no?
No, jo penso que no. I els bancs? Els bancs tenen beneficis.
No, no, tothom, tu, deixa demanar.
Dades, però posem dades sobre la taula, per exemple.
Sí, demana restaurant.
Continuem amb la taxa per sobre del 20%.
Sí.
Això no ha canviat en...
Bueno, però s'ha reduït 27, eh?
Del 26 al 21,
vale.
Amb uns sous que no...
Bueno. El 21, aquest mes és el 21, eh?
Amb uns sous que són d'esclavisme. Amb uns sous que són d'esclavisme. Mira, jo ho recordo, i tu també.
Som més precaris, això.
Som més precaris,
sí. No, no,
no. Escolta, parlem... Això no hi ha mena de dubte.
Pensem en els mil euristes que fa 4 dies anem com uns desgraciats. Ara una persona que guanya 1.000 euros, vamos, és el ministre d'Hacienda. És que aviam...
Esperem poder recuperar també això.
No fotem. Ara bé, hi ha una data que a mi em preocupa molt. Esclar, els cotxes de luxe s'estan venent molt bé.
No s'ha perdut les vendes.
És que això és el que em preocupa. Jo ara vaig anar pel carrer, veig cotxes d'alta gamma, amb matrícules supernoves, i això em preocupa. Perquè
jo fa molt temps els veig més i s'han jugat.
No, i diu nous.
Bueno, aquesta gent els reposa, vull dir, clar.
Bueno, hi ha molta gent que no han canviat el cotxe des que va canviar la crisi.
Escolta'm, no, jo em sembla que això de parlar de crisi en passat, jo aniria molt al tanto, eh?
No es pot parlar en passat perquè no hi ha encara dades que...
Jo l'únic que dic que estem millorant. O sigui, espera't una cosa, la crisi per definició d'economia, no? 3 trimestres consecutius en creixement negatiu, doncs això sí ho hem passat, vale? Això sí ho hem passat. I llavors la realitat és que, evidentment, no hem arribat allà on ens agradaria estar tots. A mi m'agradaria que tothom pogués viure al màxim de bé. Ara... Hem canviat la tendència.
Hem canviat la tendència.
Hem canviat la tendència i, per tant, m'agafo això, jo vull agafar-me a lo positiu i empentar cap aquí i no anar posant entrebancs.
No, no, si no, deus un reguard, que no em deies a mi que poso entrebancs.
Bueno, ho veus tot negre i jo...
Quants acuatents direu que viuen fora a l'estranger?
Quants, què?
Registrats, eh?
No ho sé, però moltíssim.
Sí, ho vaig mirar l'altre dia i ara no ho recordo. Ho vaig veure a la xifra.
Dates i són 2.154 sancoatents que viuen fora de l'estat espanyol segons el padró d'habitants residents a l'estranger de l'Institut d'Estadística. Amb data de 1 de gener d'aquest any, el volum de sancoatents residents a l'estranger ha augmentat un 18,35% respecte a l'any anterior i situa Sant Cugat com el 13è municipi del país amb més ciutadans a l'exterior. Però... als Estats Units, Alemanya, el Regne Unit, França, Suïssa i l'Argentina són els que reben els sancoatents.
Però no tots per necessitat, eh?
No.
Jo no sé, els
mira, el meu fill, escolta'm, el meu fill, vull dir, és un d'aquests residents, des de fa 7 anys ja, és fora, viu a Xangai. Nosaltres, bueno, pues, potser podia trobar una feina aquí, a lo millor, segurament, eh? Vale. Ell se'n va voler anar allà. Per què? Perquè ell volia créixer, desenvolupar-se, etcètera, etcètera, i té molts amics. Te'n parlaria de bueno, tot el seu grup. Ningú va anar per necessitat, tots van anar per desenvolupar-se. Però això, jo et dic una cosa, i a determinat nivell, tots els pares volem enviar els nostres fills fora, perquè és que d'avui en dia les empreses ho valoren. Valoren que una persona hagi passat per 2 o 3 països abans d'incorporar-lo en un lloc, diguem-li, que passi de mil·lourista.
Més dades. Barcelona, 130.000 habitants. L'Hospitalet, 5.369. També, doncs, el Vallès Occidental, aquí més a prop. Sabadell, 5.211. I Terrassa, 5.097. Per tant, el total a l'estranger de catalans són 264.000 persones, és a dir, més habitants que Terrassa, per exemple, que són 211.000 o 20.000. Una ciutat sencera la tindríem...
Tot el món és molt gran. Una ciutat sencera respecte a què? Per exemple, si compares amb qualsevol ciutat xinesa, no res.
Una ciutat aquí, una ciutat per sota de l'Hospitalet, vull dir...
Sí.
Això seria...
Per fer-nos una idea, que a mi m'agraden els mapes mentals, jo crec que s'han...
Bueno, però jo francament, amb els meus alumnes, a tots els dic, mira, ara quan acaben la selectivitat, no? Els dic, ara immediatament a treure-us el carnet de conduir perquè teniu l'edat i contra abans ho pugueu fer millor. I a primer, quan venen les vacances, els hi dic si els vostres pares us poden pagar anar a Irlanda, anar a Anglaterra, en algun lloc, marxeu. I si no, aneu a treballar d'au pairs, de posar canyes.
Cambrers.
El que faci falta, però marxeu. Un mes i mig, tot és bo.
La cosa jo... es complicarà, amb els au pairs. Si arriba el Brexit definitivament, sí. Això estarà complicat,
Bueno, vagin...
No? No sé, vull dir, perquè hi ha altres...
Potser poden anar a Irlanda.
Vull dir que hi ha uns nivells, en aquest cas, laborals, que tens una... Vull dir que hi ha gent, vull dir, hi ha dues classes, de mobilitat, de feina, vull dir, hi ha uns que van, que són fitxatges, sí. O que tenen oportunitats a l'estranger, concretament al Regne Unit, que és difícil trobar... una feina crec jo que reuneixi competitivitat per anar fora i després anar de cambrer o per que fins ara doncs era solució per molts estudiants com a experiència
sí.
Per mantenir doncs uns estudis fora, per exemple un Erasmus o un règim de mobilitat a una universitat anglesa, doncs això els ha anat molt bé, però això potser es pot complicar, ja es complicarà, ja s'estava complicant la mobilitat en aquest sentit per estudiants, però potser això encara ho complica més.
Seria una llàstima. Però jo això que dius tu, Lourdes, sí, clar, és veritat, els meus fills s'han anat, un se'n va anar a fer camarer a Los Angeles, l'altre se'n va anar a fer llits aquí a Amsterdam, està molt bé, però això ho van fer com a experiència, com una...
I van marxar perquè van voler, probablement.
Van voler. Ara, a mi m'agradaria saber, el que em preocupa són aquests 200 i pico mil de persones, quina part hi ha d'aquests que ho fan com a experiència per ampliar mires i tot això, tot... i els que es veuen obligats a marxar.
Normalment la gent que marxa, perdó un moment, normalment la gent que marxa és gent que té una formació, perquè els altres moltes vegades tenen són una mica més que pensant a on vaig, què faig, tal. En canvi, el que té uns estudis bàsics, són més... llançats.
Passa en molts sectors, per exemple, i jo m'hi he fixat en els darrers anys, per exemple, el tema arquitectes. Sí. Que, clar, la sortida bàsicament ha estat fora, des del Pròxim Orient fins al Japó, sí, la Xina o Europa.
El meu fill està patint, un d'ells és arquitecte. Vull dir, no, vull dir, en fi, aquí està... Està...
molt estancat també ara.
No, està fent cuines i quartos de bany,
Sembla per això que també es reactiva una mica el sector immobiliari.
Sí, no, es reactiva...
Les
vendes i el valor del sòl, això segur, Barcelona
doncs,
i...
Escolta'm,
sí. El
és
tema construcció, vull dir, que ja ni rotondes queden per fer, jo crec.
És indicatiu o no?
És indicatiu? Sí. No estem dient això, jo dic. Jo no dic que no hi hagi creixement al país. El que estem dient és que està molt bé això que creixi, però...
Està ben repartit.
Està ben repartit. A mi em sorprèn que tot sigui meravellós quan, i jo crec que la cantarella de gairebé tots els partits a les darreres eleccions ha estat la màxima preocupació l'atur, no ara, sinó amb els anteriors comicis. Vull dir, l'atur ha estat
ho és.
Ara.
També pensem que tenim una economia submergida.
També? Home, de l'ordre... Si no, si ja no
per tant, també cal pensar que algunes persones que potser poden aparèixer a les llistes d'atur, estan treballant amb economia submergida.
Problema igual, clar. Vull dir que això és acaba sent també un problema, clar, vull dir que...
Bueno,
però el tema, qui possibilita aquesta economia submergida, no és cosa només...
Pues per les dues bandes.
Per això ho dic, vull dir que
per
això
per
és
les dues bandes.
Escolta'm, aquí comencem ja amb el primer partit de l'Estat, no?, que paga en negre. O sigui
els
que,
partits, clar, no, suposadament.
Que, o sigui, la seu del PP, no miris, no, la seu del PP de Madrid ha sigut pagat de negre, no ho dic jo, ho diu un jutge.
Convergència,
PP, igual, o sigui, que,
i els seres de Sevilla, i tothom.
Comencem així, no? És que el problema bàsic és aquest, no? I vull dir, el que té de vigilar és el primer que defrauda. després no es pot...
Bueno, el grau d'inspeccions que ha fet el primer de vigilar, que és Hisenda, Déu-m'hi-do. Déu-m'hi-do.
Sí.
Una altra dada aquí a Sant Cugat. El 97% dels arbitratges a la ciutat són reclamacions de telecomunicacions i subministraments.
Això
us heu trobat alguna vegada...
Molta. No.
Explica'ns l'experiència, aviam si l'encertem. Amb alguna companyia de telefonia has tingut alguna vegada problemes?
Sí, però, i amb d'altres. Amb d'altres, perquè jo, a més... Doncs pues mira, jo me'n recordo que quan vaig canviar de casa, vaig demanar el trasllat de la línia. Tenia telefònica i després... O sigui, la línia, i després tenia una altra operadora a l'internet. Aquestes històries, sortia més econòmic. I què és el que va passar? Que bueno, em diuen 7 dies. Passa un mes, passen 2 mesos i jo he anat trucant, però bueno, per què no em posen la línia? Jo estic pagant per l'operadora d'internet i tal, jo li havia de pagar, perquè qui no em donava el servei era la línia. Bueno, no hi havia manera, al final, a l'Ajuntament, a l'UMIC,
l'Oficina
d'Atenció al Consumidor, crec que està al front la senyora Mercè Álvarez, és fantàstica, tot el seu equip m'encanta.
Són dels problemes que s'hi troben... habitualment, eh?
No, i treballen i funcionen. Jo també era d'una OCU i tal, em vaig donar de baixa perquè és un rotllo, eh? Et diuen per pagar, molt bé, però després a l'hora d'atendre els telèfons, no sé el que passa, no, han de funcionar. Molt bé, doncs vam posar una reclamació, fins i tot a Madrid, perquè em deien que venia per sota terra el cable. Jo tenia, diguem-li, com el meu punt de, on estava l'habitatge, diguem-li, com 2 accessos. Amb un, la caixa havia hagut un derrumbament intern del sòl i l'havia col·lapsada, i amb l'altre havien robat els cables. I per tant em deien, ui, això fins que no hi hagi pressupost per portar una altra caixa no li podrem donar telèfon. I jo li vaig dir, però vostè què diu? M'està parlant dels propers pressupostos de Telefònica? Efectivament, no m'han dit això, eh?
De la Junta d'Accionistes s'havia de decidir si posava una carta.
Sí. Llavors vaig anar a l'UMIC, van fer també una carta al Ministeri de Comunicacions tal i qual. Escolta, me'n van trucar uns enginyers de Telefònica, senyora, el que vulgui, li venim a posar i tal, i em va funcionar molt bé la resposta. Però vull dir, jo sóc de les que em queixo, perquè penso que, clar, de vegades, amb tot, amb els electrodomèstics, amb el que convingui, de vegades el meu marit diu, però no veus la de feina que et dona fer tot això? Amb l'electricitat també,
Diuen, és que des de l'amic sempre diuen que molta gent no acaba o denunciant o acaben farts o extenuats, això ho he sentit jo moltes vegades dir, aquí a les entrevistes al magazín, perquè realment suposa de vegades tanta complicació per donar de baixa una línia o per reclamar alguna cosa, que és que la gent diu, mira, és igual,
deixa'm explicar un altre, potser li pot servir també per algun altre oient que li passi.
Sí. No, és que ells insisteixen que la gent reclami perquè...
Jo m'hi vaig estar més d'un any, tinc tots els correus i tal, fixa Endesa. L'accés del pal de la llum fins a casa, no era el municipi, aquí era Matadepera. L'escomesa anava per sota terra, per alguna raó. Sí, vaig demanar que em reduïssin potència perquè no hi anava ningú a la casa i aleshores, a partir d'aleshores, jo em vaig quedar sense llum a casa. I aleshores em diuen que és que l'escomesa per sota terra s'ha partit i que la haig de costejar nosaltres, que podríem fer-ho de dues maneres, arreglant tota l'escomesa, demanant permís a l'Ajuntament i amb un cost de 2.000 i pico euros, o bé a nivell aeri, 1.500 euros i tal. Vaig dir, òptim, jo tinc el comptador a casa meva. Que si abans, en el seu moment, es va fer, era responsabilitat de l'usuari, tal i qual, que ho va ser en el seu moment, ja fa molts anys que no és així, en el reglament, vaig anar a buscar el reglament, tal, i els hi vaig portar el reglament. No hi havia manera, No hi havia manera. Fins que després també l'equip de la senyora Albert, que potser ella no sé si això també els hi havia passat algun cop, i havien obligat al final a l'usuari tip i avorrit de pagar. No. Amb el reglament anava a judici, si feia falta, ho van arreglar. O sigui, que tothom sàpiga, si té una escomesa fins al seu comptador, és responsabilitat de la companyia. Digui el que digui la companyia.
Doncs ara jo t'explicaré, com tu dius que sempre soc negatiu, jo t'explicaré una cosa negativa amb la no sé quina companyia tinc, d'electricitat, perquè tot això em fot. Però quan vaig començar les obres, ja resulta que necessitava una potència de consum que no, la línia no arribava per allà, no donava molt bé. Que hi havia les possibilitats de jo pagar des del transformador a casa meva, una línia i jo vaig dir que, bueno, que no, que això era un lloc urbanitzat, que jo necessitava aquesta potència, la companyia me la tenia de servir, molt bé. Aleshores, les coses van complicar i van dir que, bueno, que anéssim a judici, no? I després va vindre un inspector.
Això a la Floresta, oi?
Això a la Floresta. Mm-hmm. Després va passar un inspector de la companyia i diu, és que vostè té tota la raó. Diu, vostè tota la raó, l'empresa es veu obligada a posar-li la llum que vostè necessita, la quantitat de potència que vostè necessita. Diu, ara bé, si vostè va a judici, clar, el judici sortirà d'aquí 3 anys, d'aquí 4 anys, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, perquè el país no se sap mai, diu, i mentre vostè no té llum.
Bueno, pues no sé, si són de menor quantia, ara hi ha els judicis
bueno,
ràpids.
Jo t'estic parlant de fa 7 anys. Mm. Bueno, la qüestió és que la resolució va ser pagar. O sigui, i després vaig dir, bueno, ja que pago jo la llum, quan si algú empalma amb aquesta línia, almenys em tornareu part d'això. Va dir, no, no. O sigui, que jo he fotut la línia nova, la companyia contenta...
No, però havies de reclamar, o sigui, després reclamar, guardar totes les factures, anar a judici i reclamar el que havies pagat. I costes, clar, i costes.
No, el tema, sobretot, que quedi ben clar, perquè, i això insisteixen, per exemple, en el cas de l'OMIC o d'altres instàncies també per fer reclamacions, que la gent ho denunciï, perquè
sí, segur, però després hi ha un xantatge,
hi ha un xantatge que
dius, bueno, ara ho pots tindre, ara ho pots tirar
pagues
endavant,
i després reclames que t'ho tornin, i teòricament si tens raó, ja et dic, lo que has de tenir molt clar és que tinguis el reglament, la llei, que ho digui, perquè si després vas
si
i deixes
bé,
el dubte, aleshores et toca pagar i a sobre tens
això,
costes.
Això jo no, ja et dic, jo no porto res de comptes de casa, no? Però jo l'altre dia vaig estar en una conversa familiar que és molt curiós, els 2 euros que carreguen al banc per no sé què, o l'euro per no sé quantos, i esclar, la meva dona ho reclama, i va al banc i ho reclama. Però el meu fill diu, hosti, papa, jo no tinc temps per perdre anar al banc per 2 euros.
Sí,
escolta'm,
però...
quants milions de comptes hi haurà que aquest senyor no té temps per anar a reclamar un euro al banc. Són milions
ja,
que desapareixen.
Ara parlaré també en clau personal sobre aquest tema, però això m'emprenya una mica de les entitats bancàries, de les caixes, bancs, és igual, que evidentment si vas a reclamar t'acaben fent el favor de la teva vida
justament,
de retornar-te aquest euro, i t'ho fan saber, i t'ho fan constar, i cada any és el mateix.
Clar.
Des de les, tens la nòmina en una entitat bancària, i resulta que cada any et cobren unes comissions, quan tu hi vas a parlar te les treuen, i arribes a la conclusió amb aquella senyora que no té culpa, però representa aquella entitat bancària, que li dius, no podien estandarditzar ja això, de no haver de tornar cada any a reclamar el mateix, perquè és que és absurd.
Amenaça'ls, digue'ls, sí, ho diré per la ràdio, i diré l'entitat. Sí!
Això és corrupció.
No, quina corrupció serà la d'ells? Tu l'únic que dius, la veritat, jo penso que sempre s'ha de donar, ha de tenir altaveu, la veritat.
Em sembla que els bancs això ho tenen en compte, Vicent, com a beneficis atípicos.
Deures d'objectius de l'any.
No, ho vaig llegir jo, beneficis atípicos.
Atípicos,
que és curiós,
Els despistats que no van a reclamar les comissions.
Sí, però això figura mils de persones, o per no dir milions.
És absolutament absurd.
Jo una vegada vaig estar tentant, i a més ho vaig proposar i li vaig dir a algú, m'ajuda si ho faig, que és a l'Hospital de Terrassa, que hi ha, o sigui, està tot, que no es pot aparcar, només has d'aparcar al pàrquing.
Sí. A l'Hospital o a la Mútua?
A l'Hospital. A la Mútua, clar, la Mútua és, diguem-li, al centre de la ciutat, i tens moltes maneres d'anar-hi. A l'Hospital de Terrassa hi ha també vehicle, o sigui, servei públic, però si has d'anar des de segons quins llocs, aviam, la quantitat de temps inverteixes és desproporcionada. Per tant...
Vam posar l'aparcament de pagament. Si
però tot, no hi ha ni un sol racó que puguis aparcar. I clar, tu potser pots anar allà per fer unes proves i tirar-te 4 hores al matí. Vull dir, no et surt a compte comprar un tiquet d'una setmana perquè tinguis algú ingressat. Mira, més igual. A més, val per un determinat cotxe i tu a la família pots tenir dos. Dius, ei, no ho veig. I fins i tot vaig estar-ho preguntant allà, em vaig posar a la porta del pàrquing i vaig dir, vostè li sembla bé això que facin? Jo vaig fer una reclamació, però clar, vaig pensar, què passa? No tinc temps, no?
Pobret, el de la porta, quina culpa tenia ell?
No, la porta no, jo vaig posar a la porta, la gent que
anava, el de
la porta fins i tot em va dir, jo hi estic d'acord, senyora, jo li firmo.
Perdona,
i clar, vaig pensar, fas una moguda d'aquestes, no? Però clar, necessitaria potser més a les vacances, no?
Doncs ho hem de deixar aquí, Lluís Ribas i Lourdes Dalmau, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dilluns.
Molt gràcies bon a vosaltres per escoltar-nos. Si us plau, reclamin sempre.
Reclamin sempre. Tornem demà. Siguin feliços.
El gall del monestir.